Ràdio Estel.
Plusvàlua, un programa dirigit per Carla Gràcia i produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum.
Bona tarda. França ha obert foc a Mali, un conflicte vell que busca un posicionament energètic i territorial que en els nostres dies és difícil d'entendre. Mentre a casa nostra totes les mirades estan posades a un dels casos més flagrants de corrupció originades. Com deia Toni Jut, el món no se'n surt. Avui parlarem precisament sobre les incerteses del nostre temps, del nostre món i del nostre futur. Serà d'aquí a uns minuts. Escoltem ara l'editorial del Centre d'Estudis Econòmics i Socials.
A la cloenda del segle XX, un segle en què la humanitat ha estat capaç de grans millores de tot ordre, acompanyant el progrés, grans crueltats com han estat les terribles guerres que han assolat la humanitat al llarg dels darrers 100 anys, hom s'ha de preguntar què ens depara el nou segle XXI. La resposta no és fàcil, doncs tot un conjunt de tendències en aquests inicis de segle ens mostren un món de gran complexitat. La globalització econòmica, la demografia, els xocs culturals, els greus desequilibris socials i el drama del medi ambient són sols alguns dels reptes a què ens hem d'enfrontar i que ens auguren d'entrada un futur ple d'incerteses. Si a tot això anterior hi afegim la greu crisi que afecta les economies occidentals que fins fa poc han estat el motor del progrés i desenvolupament, el panorama és colpidor i obliga a buscar respostes que evitin un daltabaix mundial. El nostre convidat d'avui, en Francesc Raventós, en el seu recent llibre Un futur incert, economia, geopolítica i governança mundial en el segle XXI, es planteja totes aquestes preguntes i proposa respostes, tot i que és conscient de les greus dificultats de tirar-les endavant. Així desgrana, entre molts altres, com segueix quines haurien de ser les fites als reptes actuals. Una limitació al creixement incontrolat de la població, també una distribució més justa del creixement econòmic i de la riquesa, la necessitat d'una resposta immediata a la sostenibilitat del planeta, també promoure que les cultures i les religions siguin un element d'unió i no de confrontació i també aconseguir un gran esforç a nivell mundial de cara a la formació, l'educació i la cultura. Pot semblar una utopia que es planteja Raventós, però és ineludible l'anar cap a un nou model de societat en la que l'ésser humà sigui el centre tant de la política com de l'economia, trencant amb això les tendències i les inèrcies que estem arrossegant, malauradament, des de tant de temps. Joan Maria Solà, secretari del CES.
It is the evening of the day. I sit and watch the children play. Smiling faces I can see, but not for me.
Francesc Raventós és economista per la Universitat de Barcelona. Va completar la seva formació a ESADE i ESSE i amb cursos en diferents centres internacionals de Brussel·les, Boston, Berkeley i Oxford. La seva activitat ha estat vinculada tant a l'empresa privada com a la pública, cosa que li ha donat una àmplia visió sobre els problemes i els reptes de la societat. Ha estat director general del Sistema Sanitari Espanyol, l'Insalut, tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona, degà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i, posteriorment, d'Espanya, promotor del Pla Estratègic Barcelona 2000 i membre del comitè organitzador dels Jocs Olímpics del 92. Entre moltes altres responsabilitats, actualment és patró de la Fundació Acció Solidària contra l'Atur i l'any 2011 el Consejo General de Colegios de Economistas de España li va otorgar la gran cruz al mérito en el servicio de la economía. Bona tarda, senyor Raventós.
Bona tarda.
Gràcies per ser amb nosaltres. Ens presenta avui un tema important, economia, geopolítica i governança mundial en el segle XXI. Un futur incert, diu en el seu llibre.
Sí, jo he posat aquest subtítol d'economia, geopolítica i governança mundial perquè penso que tot va molt lligat. Realment els problemes de Catalunya o d'Espanya o d'Europa no es poden entendre si no els posem en un context de globalitat i mundial. I per això les coses no es poden analitzar en contextes reduïts, sinó tot i fent-ho, s'han de tenir en compte una miqueta doncs, aquesta globalitat que ho envieix tot.
Senyor Raventós, quina és l'anàlisi, si poguéssim parlar una mica en la metàfora, no? Si fóssim un malalt, i ara ens queixem tots, quin és ja no els símptomes, no? Quina és la causa de la nostra malaltia?
Bé, causes són moltes, però jo diria que en bona part són les pròpies debilitats de l'ésser humà, de que ens deixem anar per temes que no són tan importants. Per exemple, aquí s'ha imposat molt de cop, doncs, progressivament sempre, un creixement basat en un model de consum que ha arribat a uns nivells totalment disbarats i, per tant, aquesta és una via que ja veiem que ens porta, que no té sortida. L'altra és la pròpia cobdícia humana, que ha fet doncs, sempre voler tenir més, i això tampoc porta enlloc. Per tant, una mica són les debilitats humanes que en certs moments han superat molt les grans virtuts també de la humanitat. Aleshores, és una lluita constant entre la bondat de l'ésser humà i també la seva maldat. I últimament, doncs, aquests defectes s'han imposat molt i ens han portat una miqueta en el carreró sense sortida que ara ens trobem. Però voldria rectificar. Aquest carreró sense sortida té sortida.
Quina és aquesta sortida? Il·lustri'ns, doni'ns una mica d'alegria.
No, a veure, el que és evident és que no podem continuar en el model de societat que ens ha portat a la situació en la que ens trobem. Per tant, és evident que hem de canviar de model. I hem d'anar en un model molt més centrat en respectar els interessos de la persona, també un model molt més just i un model que tingui molt en compte i que sigui molt més respectuós amb la natura. Si no avancem en aquesta direcció, estem condemnats a tenir o anar a parar fins i tot una certa catàstrofe.
A la presentació del seu llibre a l'Institut d'Estudis Catalans el passat mes de maig, vostè deia que si seguíem creixent a aquesta velocitat necessitaríem 4 vegades el que produïm com a món per poder abastir la societat. Com es pot canviar això?
Mira, aquí hi ha unes raons objectives molt clares i fàcils de determinar, que la població està creixent a un ritme que si a l'any 2000 érem 6.070 milions d'habitants en el planeta, estimacions de les Nacions Unides calculen que l'any 2050, és a dir, d'aquí uns 40 anys, serem ja 9.300 milions. És a dir, que en els propers 40 anys augmentarem en 3.000 milions de persones la població. Això per un cantó. Per un altre cantó, tots aquests països emergents, sortosament, està sortint molta gent de la misèria i també s'estan creant moltes classes mitjanes i tots plegats aspiren, lògicament, a viure millor. I els occidentals tampoc volem renunciar a viure bé. Esclar, tots aquests elements posats a la coctelera ens donen que si seguim aquest model de consum, 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 doncs aquí l'any 2050 hauríem de multiplicar per 4 tot el que ara s'està produint en el món. I es veu que en un planeta finit això no té sortida.
Quan vostè parla de, hauríem de canviar tot això, hauríem de doncs, canviar el model, i quan un ho comenta amb els amics, fent un cafè, sembla tot tan gran, costa tant de començar-ho a canviar, o no? O podem canviar també petites coses?
A veure, no ens hem d'enganyar. Aquest canvi amb la línia que s'està apuntant suposa un canvi cultural de gran magnitud. I aquests canvis culturals porten desenes, per no dir diverses generacions. Però l'important és iniciar el camí que tendeixi cap a aquest canvi. Ara estem al mig d'una crisi econòmica molt important. Hem de sortir de la crisi. Però la pregunta és, hem de sortir de la crisi per tornar al mateix model que estàvem? O hem d'anar posant les bases d'un nou model de societat que d'aquí 10, 20, 30, 40, 50 anys donarà fruits? La resposta també és evident. Hem d'anar posant les bases d'aquest nou model de societat.
Com ha de ser aquest model de societat?
Miri, jo apunto 3 grans línies perquè jo no puc fugir de veure els problemes quotidians de les persones amb la seva globalitat. Aleshores, per un cantó, hem de parlar de la globalització. Hem de fer la globalització portat molts beneficis, però que ha causat moltes desigualtats. Aleshores, hem de tenir una globalització que tingui una visió molt més social dels problemes, que corregeixi aquestes grans desigualtats que hi ha. Després, el capitalisme ha sigut molt útil per avançar en molts camps, però ha sigut una desgràcia també i ha tingut efectes nefastos, per exemple, la crisi. Per tant, s'ha de reformar el capitalisme per fer un capitalisme més humà, que no sigui només el benefici o l'únic incentiu econòmic que mou el sistema, sinó que es tinguin en compte també altres aspectes humans. I la tercera línia que jo apuntaria és que hem d'avançar cap a la governança mundial, perquè hi ha molts problemes globals que cap país per si sol pot resoldre. I, per tant, si no avancem amb la globalització de la gestió d'aquests problemes globals, es digui pobresa, medi ambient o aquest creixement tan accelerat de la població, etc., si no aconseguim que els països es posin d'acord en gestionar totes aquestes amenaces globals, doncs en sortirem. Sé que tot això sona molt magnífic i molt gran i a més, però marca una mica les línies cap a on hauríem d'avançar.
Vostè parla de governança global, és a dir, d'una política que protegeixi, o com a mínim s'encarregui d'allò que concerneix a tot el món. Aquí a Europa ja ens està costant posar-nos d'acord. Com hauria de ser aquesta governança global?
Mira, el punt de partida és dir que ja tenim institucions de governança global, tenim les Nacions Unides, però veiem que aquesta institució que ha portat grans beneficis a la humanitat, hi ha problemes molt greus que és incapaç de resoldre. Hi ha, per exemple, el tema de l'escalfament de la Terra, que van de reunió en reunió, em sembla que en porten 20, i això no avança. O el problema del desarmament nuclear, o problemes més propers i més dramàtics, com és el tema de Síria, que hi ha una matança dia rere dia, i totes les Nacions Unides els no són capaços. Però en institucions ja n'hi ha, i aleshores s'han de reformar aquestes institucions. Això és molt difícil perquè ara, fa uns anys, no gaires, arrel de la crisi, s'ha creat el G20, que reuneix els països més importants del món. I aquesta reunió, o aquesta trobada, es va iniciar perquè es van espantar tots. Però la que hem vist que més o menys la situació s'estabilitzava, dins de la crisi, però s'estabilitzava, cada un procura per l'interès nacional i no per l'interès general. Per tant, el tema de la globalitat i de la gestió dels problemes de la globalitat potser és el que està en una situació més difícil d'avançar.
Estem conversant amb el senyor Francesc Raventós, economista exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i d'Espanya i autor del llibre Economia, Geopolítica i Governança Mundial en el segle XXI, un futur incert. Senyor Raventós, li presento els nostres contertulians d'avui que esperen amb ànsia poder-li fer algunes preguntes probablement més específiques de les que jo li pugui dirigir. Tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista i president de la Societat Catalana d'Economia. Bona tarda, senyor Arruga.
Bona tarda.
Tenim també el senyor Alfredo García García Blanco, enginyer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bona tarda.
Molt bona tarda.
I el senyor Joaquín Recaño, demògraf i membre del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Bona tarda.
Bona tarda.
No sé si han pogut escoltar aquesta introducció del senyor Raventós. A més, amb una guerra oberta, tenim sobre la taula Mali, França, parlant, per l'altra banda, sobre temes de governança internacional i molt més ideològics. Quines preguntes li farien al senyor Raventós? senyor Ruga.
Gràcies. Senyor Ventós, conec el seu llibre, que realment és apassionant, sobretot per l'anàlisi i el diagnòstic que fa de la situació. I realment coincideixo amb que és molt complicat el món. Però volia fer-li un comentari. Aquest món tan complicat i amb tantes dificultats de sortida, l'hem creat nosaltres. Som nosaltres els que hem arribat a fer aquest món. Llavors, evidentment, també som nosaltres responsables de sortir-ne. Però com? Necessitem un líder. Necessitem algú que ens tiri endavant. Algú o un grup. Vostè ha dit que precisament els organismes internacionals com la ONU no estan ara equipats per ser els líders d'aquesta sortida. Com podem, ni el G20, amb l'exemple molt encertat que ha dit, com podem trobar-hi una sortida a través d'aquí? El ser humà en general necessita algú que el condueixi, no en plan dictatorial, evidentment, les experiències aquí són molt dramàtiques, però sí que necessitem algú tipus, jo què sé, Robert Schuman, quan va crear la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer, o altres institucions que han sigut creades per gent que ha tingut una visió i ha volgut anar avançant. Com creu vostè que podem anar endavant?
Jo em temo que trigarem molt, perquè els egoismes nacionals pesen molt. I aleshores penso que els problemes, que són molt greus, encara no són prou greus per exigir que els països es posin d'acord. Evidentment que si sortissin líders a diferents indrets, amb gran capacitat, sempre ajuden.
És a dir, no seria un, serien diferents.
El món és molt complex i, per tant, això no és feina d'un ni de dos. Jo crec que aquí hi ha d'haver una... Jo crec molt més que amb els líders, amb els moviments socials. Jo crec que això anirà de baix a dalt i no de dalt a baix. Perquè a partir de que la gent vagi percebent i li toqui molt a prop els problemes que estem tenint, hi haurà moviments que ja estan sorgint, molt desordenats, molt dispars encara, però són aquests moviments que exigiran de que es prenguin solucions. I, per tant, jo, el que a curt termini, el que insistiria molt en la necessitat d'impulsar i desenvolupar tots els temes de la cultura, de l'educació, formar la gent i donar-los a entendre, per exemple, aquest llibre del futur incert que jo he escrit, el vaig escriure per intentar entendre jo què passava en tot aquest món. Llavors, és important que la gent entengui per què passen les coses. I quan veiem els entrelligats entre una cosa i una altra, aleshores comprendrem més el per què passen les coses, per què aquests egoismes, per què aquests interessos, i això és el que hem de desmuntar. Per tant, jo el que defensaria, a part que surtin uns pensadors i gent que ens orientin i ens ajudin a trobar el camí, doncs que els moviments de base, dispersos i en diferents països i amb diferents motivacions, són els que, a més, transformin aquest món. No hi veig altra sortida.
Gràcies.
Senyor Joaquín Recaño.
Hola, sí. Bona tarda. De nou. No, a mi, de la seva proposta, hi ha hagut dues reflexions, perquè m'ha fet pensar. Primer, el tema de la globalització, com podem enfrontar-nos des d'aquesta visió endocèntrica europea, perquè nosaltres som molt petits i anirem encara minvant al llarg del segle XXI. Només pensar que hi ha, per exemple, un tapat, que és la Índia, la Índia, que serà la primera potència demogràfica a mitjans del segle XXI, amb més de 1.500 milions d'habitants. I que, per exemple, això m'ha fet reflexionar sobre el tema de la seva, per exemple, presència als organismes internacionals. Tenim un país que està en clara recessió demogràfica, com és el cas de Rússia, que està sobrerepresentat a Nacions Unides. Un organisme que, per altra banda, és incapaç de reformar-se perquè té uns mecanismes de decisió que estan en mans d'uns països que no volen reformar-lo. Per tant, per aquí, el meu diagnòstic, i és una reflexió que jo li volia plantejar, és aquest mecanisme, aquesta institució, com es podria reformar si els membres no la volen reformar. I d'altra banda, un altre element que per mi és molt important, que és el fet de que, ho he de dir, el vell món de l'Europa i fins i tot els Estats Units i Canadà no serà el protagonista del segle XXI. La cosa se'n va cap a Àfrica i cap a l'Àsia. I fins i tot, no ho diré, ni la Xina tampoc, perquè estan creixent uns països al voltant de l'Índia, com és el Pakistan i Indonèsia, i tindrem una nova geopolítica i una nova geodemografia. Per tant, què podem fer des d'aquí, des d'Europa? Perquè crec que els moviments socials europeus, diríem del món occidental, no tenen res a veure amb els moviments socials que s'estan donant en aquests països, en aquestes grans... En el cas de l'Índia, que és la gran democràcia del món, mentre que tenim la Xina, que no és una democràcia, i que s'està comportant com un país capitalista. I vostè ha dit una cosa que per mi és el més preocupant. Aquests països tenen una, dirien, necessitat o una, dirien, il·lusió per fer consum, com els països desenvolupats, que això és el que realment em preocupa, com ho podrem arreglar això.
Bé, la pregunta és difícil
és
de respondre.
Curta, no?
No. Hem de plantejar que tots aquests temes són d'una dimensió que ens depassa i, per tant, ho hem de plantejar, sobretot, a gran termini. Jo, precisament, vull fugir d'una visió massa europea cèntrica, perquè, realment, com vostè molt bé deia, la població d'Europa l'any 2050 serà un 7% de la mundial i serem una minoria. I, per tant, hem de fer plantejos globals que tinguin en compte doncs, no només la població, que és un element clar, però sinó també altres factors, doncs, l'índex, el nivell de qualitat de vida dels diferents pobles, el pes de les economies, etc. El fet és, i amb això insistiria en la idea d'abans, que aquests grans organismes internacionals com les Nacions Unides, que es deia, amb el Fons Monetari Internacional o el Banc Mundial, etc., els països aquests emergents estan poc representats. Mentre hi ha els països, per exemple, les Nacions Unides, encara hi ha 5 països que tenen el dret a veto. Això no ho canviaran. Això no es canviarà perquè ningú que té el poder cedeix el poder si no li prenen el poder. I, per tant, això o venen moviments de pressió. Per exemple, la Xina i la Índia, ja que esmentàvem aquests casos, ja han demanat una presència més activa en el Fons Monetari Internacional a partir del moment en què se'ls ha demanat que ajudessin financerament a sortir de la crisi. Per tant, és la pròpia realitat la que ens ha d'anar corregint aquestes coses. I és cert que els problemes globals, donades les complexitats d'interessos i de cultures, no es poden resoldre ni d'Europa ni d'Estats Units, que més aviat són mons que tenen o estan iniciant ja una certa decadència. Ha de ser la globalitat, però d'aquí ve la complexitat, perquè els interessos són tan diferents, les cultures són tan diferents, que posar això en harmonia és difícil. Per tant, no podem desesperar, perquè no podem desesperar, però hem de veure que això és un tema molt llarg termini i que les pròpies realitats i en un moment les pròpies situacions dramàtiques que es puguin produir són les que hauran d'ajudar a contribuir a aquests canvis que de manera voluntària no es produiran.
No sé si Alfredo García García Blanco té alguna pregunta pel senyor
Raventós. Sí, jo voldria, professor Raventós, tot i compartir tant la tesis del llibre com el que ara està exposant, no?, aprofundir amb vostè en dos aspectes, un del sistema de governança i un altre de l'individu. No? El sistema de governança ha parlat de la governança mundial com una nova situació al món, per primera vegada, no?, que està naixent. No? Però més enllà, més ençà, millor dit, de la governança, hauríem de parlar de governança local, perquè entre l'individu i el món s'interposen totes les estructures de poder locals, estatals, regionals, etc. No? I així com potser el govern del món està naixent, probablement el govern local, estatal, està en crisi. I crisi que em preocupa perquè no únicament a la vella Europa, molts dels vicis nostres es troben reproduïts i a més creix, no?, en països en ple desenvolupament, no?, estan copiant també el pitjor de nosaltres, no? Llavors, aquí és on penso que sí, tal com m'explicava, la pressió de baix a dalt pot generar debat, no?, però si l'establishment de govern, i no dic polític financer, etc., s'enroca, la història ens diu que aquests enrocaments acaben com la toma de la Bastilla. Llavors, què pot passar o què hauria de passar? I l'altre aspecte era des de l'individu, que, clar, si bé puc entendre el consum com la màquina econòmica que fan en el món, no?, en canvi, des del punt de vista de l'individu, que s'arribi com s'ha arribat, no? Pràcticament a la idea absoluta de que la felicitat està lligada a la possessió de béns materials, no solament no és certa, sinó que és contraindicada, perquè moltes vegades, com més tens, més vols i més... una vegada has cobert situacions bàsiques de necessitat i un cert estàndard de confort, a partir d'aquí tens més problemes que avui en dia amb tant nivell d'actuar és difícil de dir, no? Però en general, és a dir, què li passa a l'ésser humà que està sent còmplice d'un mecanisme monstruós que l'obliga a consumir en contra del que són els seus interessos ètics, íntims i humanístics?
No li posin fàcil, eh, avui?
No, no, ja veig que...
Senyor Reventós.
Avui s'han posat-me dificultats. No, però són preguntes, jo crec, importants, totes dues. Vostè em parla, doncs, de les administracions més properes, que poden ser, doncs, l'Ajuntament, l'autonomia, l'Estat, etc.
Perdó, professor, i no tant administracions, quan diguem l'establishment?
Bueno, doncs l'establishment, sí.
Aquesta barreja de...
Bueno, és una miqueta el que passa, estem reproduint, no podem reproduir la conversa del que parlàvem a nivell global. Clar, els interessos són els interessos i ningú cedeix els seus interessos fàcilment. Aleshores, aquí tenim unes estructures molt anquilosades de fa molts anys, hi ha uns sistemes, miri, ara, doncs, per exemple, des de l'ecologisme s'està dient molts cops i des de també altres corrents de renovació, de que estem anant a una societat dual, a la qual molt pocs tenen molt i molts tenen poc. L'altre dia sortia un tema a la premsa, fa molts pocs dies, que és el següent. Bloomberg, que és l'Agència Internacional de Notícies Econòmiques, deia que les 100 fortunes del món tenien un patrimoni, ja ho afegeixo jo, com tot el que produeixen 47 milions d'espanyols en un any. És a dir, tenien 1.400 milions de dòlars de fortuna, 100 persones. És tot el que produeixen 47 milions d'espanyols en un any. Però el més greu no és això. El més greu és que aquest any 12, un any de plena crisi, aquests senyors van augmentar el seu patrimoni en 170.000 milions de dòlars. Clar, on anem a parar amb aquest món? Ja es veu que això no té consistència. I aquí tornem al mateix. Aquests senyors renunciaran, i no particularitzo ningú, a la seva situació de privilegi. Més aviat estan prenent de mesures per consolidar-la. I mentre les classes mitjanes i les classes, diguem-ne, més populars s'estan empobrint, perquè ens estem empobrint, doncs aquests senyors estan acumulant més riquesa. Quan esclatarà això? Jo no ho sé, però ja es veu que això no es pot prolongar indefinidament. Per tant, o la intel·ligència humana domina el funcionament de l'economia i de la societat, o això... tal com no m'agradaria, però podria acabar doncs bastant malament.
Perdó, volia intervenir un moment. És a dir, estic plenament d'acord, hi ha una frase que m'ha agradat molt de vostè, senyor Reventós, que és la de que ningú cedeix el poder si no li prenen. El mateix passa amb el diner que té cadascú, o amb els béns materials que té. No estem disposats a cedir res. Quan paguem impostos, molt sovint ens sembla que ens els estan prenent, i en bona part per fer-ne un mal ús. I aquesta consciència, que en canvi de que els diners que ens prenen, per exemple, com a impostos, han de servir per una millora de la societat, una millora de la col·lectivitat, em sembla que en general no la tenim. Això em condueix a una cosa, a un canvi de mentalitat, a un canvi de valors, a un canvi amb la nostra percepció, diguem-ne, del que cal fer per millorar la situació. Perquè sempre pensem que hem de millorar la situació econòmica, sortir de la crisi, però que ho facin els altres, i a mi que no em toquin. Que no em toquin ni la meva parcel·la de poder, ni la meva parcel·la de diners. I clar, d'aquesta manera no ens en sortirem mai. Hem de canviar de mentalitat, hem de canviar de valors i fer-nos més socials. No sols per entendre que hi ha els problemes dels altres. Se'ns omplen la boca dient que hi ha pobresa, que hi ha misèria, que hi ha fam, que hi ha guerres, però no fem res. Perdó, crec que hem de fer alguna cosa. A nosaltres també ens toca participar-hi amb la solució d'aquests problemes que veiem i que denunciem.
Amb aquesta reflexió jo li preguntaria, si m'ho permet, senyor Arruga, el senyor Reventós, què és el que pot fer un oient, per exemple, que ens estigui escoltant ara? Escolti tot això i... s'indigni, que és la paraula una mica d'aquests temps, i digui, jo també vull fer alguna cosa.
Miri, nosaltres portem, almenys els que tenim una certa edat ja, portem doncs, des de la Segona Guerra Mundial millorant la nostra situació econòmica i social progressivament, amb algun alt i baix. I això ens ha portat, especialment aquests darrers anys de tanta, diguem-ne, entre cometes, bonança econòmica, a que haguéssim perdut molt dels valors que parlava el senyor Ruga, valors tradicionals que havien fet doncs, que la societat es desenvolupés, fes més igualitària, etc etc. Aquest oient que a mi em preguntés què hauríem de fer, no ell, sinó tots plegats, és recuperar certs valors. Valors com ara el valor del treball, el valor de l'esforç, el valor de l'estalvi, el valor del consum responsable. Tots consumim moltes coses que no tindríem per què consumir. Per tant, si cada un contribuís amb el seu petit gra de sorra en esforçar-se més a fer la feina que sigui la que fa fer-la més ben feta, a ser més amable amb la gent i somriure, que es diu de tant en tant. Si aquests petits detalls ho féssim tots, jo crec que transformaríem la societat. Però si seguim que cada un només amb el seu egoisme i amb el seu interès i prescindim dels altres, jo crec que aquest tampoc és el camí.
Alfredo García.
Sí, però també és veritat que si bé, com deia abans, és històricament impossible que qui té el poder el deixi sense lluita, no? També és veritat que els vicis i consums que la població ha agafat com a seus tampoc es canvien de la nit al dia. És a dir, què ha de fer el sistema de governança de la societat? Al igual que se'm passa per al cap, no? Al igual que alguna cosa ja es fa cara a dificultar el consum de tabac a base de la publicitat agressiva, etc. No? De fet, l'hiperconsum d'electrodomèstics, per dir qualsevol cosa, o de l'últim model del que ha sortit, no? També és un atemptat a la sostenibilitat del planeta, no? Llavors, pot ser contradictori, però no haurien també els governs de començar a recomanar un consum responsable?
Sí, jo crec que evidentment que els governs i les diferents institucions, però jo crec molt en els propis ciutadans. Els governs s'hi prediquen, però els ciutadans no estem convençuts, tampoc ho resolem. Per tant, és una cosa compartida. Ja ara les crisis tenen molts inconvenients i tenen molts problemes, però també tenen, deixeu-me dir, un petit avantatge. I és que com que estem perdent poder adquisitiu tots, la renda disponible que disposen els governs i les persones està disminuint, això ens obliga a tots a redistribuir les prioritats de la despesa. Aleshores, és aquí on hauríem de començar a reflexionar i dir, bueno, jo tenia 10, ara tinc 8. Aquests 8 com els administro i com els gestiono per tenir en compte una qualitat de vida, però al mateix temps doncs, tenir en compte la natura. I jo penso que hem de deixar de consumir tants béns materials que algú deia que ens creien que portaven a la felicitat i no hi porten, i consumir molt més béns culturals. Jo crec que la força del país i la regeneració del país, que també s'ha de fer, passa per més educació, més cultura, més creativitat, més innovació. Aquest és el gran esforç que hem de fer tots plegats si volem que el país tiri endavant i sigui competitiu. Perquè el que dèiem abans, reproduint el model que fins ara ens ha portat aquí, i pensem, amb aquest tema, si jo tinc encara menys disponibilitat econòmica, ho puc fer en positiu. Dic, bueno, ara tinc menys, amb què realment em dóna satisfacció sense tant diner? Com puc ser més feliç amb menys recursos econòmics? I la cultura em pot donar molta felicitat, cultura en sentit ampli, sense gastar massa recursos econòmics.
Que Déu l'escolti. Moltes gràcies, senyor Raventós. L'invito, si pot, a quedar-se a la nostra tertúlia d'aquí uns segons.
Doncs encantat ho faré. Moltes gràcies.
Doncs continuem aquí al Plusvàlua de Ràdio Estel en uns segons.
Vols saber el perquè de l'actualitat econòmica? Et preocupa el futur? Plusvàlua, un programa d'anàlisi sobre l'economia en clau de valors. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel i Ràdio Principat, amb el suport de l'Agència Catalana de Consum. Thank you.
Seguim a Plusvàlua de Ràdio Estel i Ràdio Principat, ara comentant l'actualitat econòmica dels darrers dies amb els nostres contertulians d'avui. Recordem els nostres oients, tenim amb nosaltres el senyor Eduard Arruga, economista, president de la Societat Catalana d'Economia, el senyor Alfredo García García Blanco, assessor d'empreses, enginyer i membre del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, i el senyor Joaquim Recanyo, demògraf i membre del Departament de Geografia de la Universitat Autònoma de Barcelona. I hem convençut, perquè és que dim nosaltres, el senyor Francesc Reventós, economista i exdegà del Col·legi d'Economistes de Catalunya i d'Espanya. Senyors, m'agradaria començar amb la notícia doncs, dels darrers dies, una notícia, crec jo, desgraciada, no només per el fet en si, com és una guerra, sinó per al xoc que moltes persones els ha suposat, doncs, venint d'un president que s'havia denotat com a tou o més social, com és Hollande, i bé, aquest enfrontament una mica doncs, sobtat amb Mali. Com ho han viscut? Què en saben, què ens poden aportar?
Sí. Bé, jo crec que la intervenció...
Senyor Recanyo, segur que vostè té una visió...
No, jo tinc una visió... A veure, és complicat el tema, però Mali és una àrea d'influència francesa. És colònia francesa. Els francesos segueixen molt l'actualitat, diríem, de tota l'Àfrica colonial que van tenir. Tenen interessos les empreses franceses a Mali i a tot l'àrea. I més que res és el problema. Avui llegia un article de Henri Lévy precisament parlant del tema, és que aquesta àrea és una àrea molt sensible perquè els islamistes radicals estan posant les coses molt difícils, no només a Mali, al Níger i a Nigèria. I no, és un assumpte que Europa, en crisi econòmica, s'ha despreocupat. Tant Espanya com d'altres han dit que enviarien alguns reforços, més preocupats també perquè aquest tema pot tenir repercussions també en el tema del terrorisme a Europa. Mali és molt a prop. I hem vist que no només, és que Mali ha afectat a Argèlia. Aleshores, jo crec que els francesos, que els presidents francesos sempre fan, utilitzen la grandeur de France per intervenir, però jo crec que era una intervenció que més tard, molts d'hora, s'havia de fer.
Bé, Sarkozy ja va tenir en el seu moment una intervenció, però sempre quedava com puntual, com no expressada, i ara sembla que s'estigui extenent. Quines conseqüències? Què veuen?
Només jo volia puntualitzar una cosa. Sí, el tema de Mali també s'arrossega per una qüestió, que és com es va dissenyar la independència dels països colonials, tant francesos, dirien les colònies franceses com angleses. Aquest tiralínies que dibuixa tota la...
Les divisions.
Per exemple,
a Àfrica. No?
Sí, jo recordo, no recordo ara el nom, però durant el període després de la Primera Guerra Mundial, quan es va dibuixar el mapa a l'Orient Mitjà dels països, hi va haver un jeque àrab que va dir que s'haurien de fer, diríem, fronteres estacionals. Els anglesos van dir que això era una barbaritat, perquè ells, en aquesta mentalitat racional, no volien. Però, clar, tots aquests espais, el que han fet, per exemple, és posar en països on hi ha diferents ètnies, algunes d'aquestes ètnies enfrontades des de fa molt temps, i això ha creat un problema, diríem, potencials guerres civils. I si un veu el mapa de l'Àfrica, això és un tiralínies, hi ha pobles que passen d'un país a un altre perquè aquesta ha estat la seva, diríem, història, el seu comportament des de fa centenars d'anys. Aleshores, això crea un problema. I el cas de Mali, on tenim un nord, diríem, de població tuareg, ètnicament diferenciat del sud, això crea un problema afegit i que és moltes vegades l'origen de molts dels problemes que també té la religió com a base.
Senyor Arruga.
Bé, jo em pregunto si sobre aquesta guerra, i he de definir-me com a antibalicista, però sobre aquesta guerra no hi ha també motivacions econòmiques. És a dir, jo em penso que sí.
Segur, sí.
És difícil pensar en guerres que no tinguin un transfons econòmic, un interès
exacte,
en els temps que correm.
Exacte, i llavors hem de pensar en les conseqüències de la guerra, que normalment són nefastes, per no dir sempre, però també sobretot sobre les causes que han provocat aquest conflicte. I a mi em sembla que això no s'ha gestionat gens bé des del començament. I les causes econòmiques, vull dir que són evidents, el retras de la població, l'empobriment, etc., i el que es volen aprofitar de les riqueses que hi ha a la República de Mali, doncs, evidentment, han creat un conflicte que veig difícil de resoldre si no hi ha diàleg. Per la via de la guerra no es resoldrà la situació ni millorar la situació dels habitants de Mali. Crec que ens hem de preocupar més per la qüestió econòmica.
No sé si... Sí, senyor.
Sí, jo voldria afegir també dues consideracions lligades al tema d'Al-Qaeda, no? Que sembla que té molta potència en aquell territori, no? Que no oblidem que la part ocupada és dues vegades l'extensió d'Espanya, no? Aquest efecte d'Al-Qaeda, imaginem-nos el que va ser Afganistan a l'època de les Torres Bessones, no? Doncs tenim ara un Afganistan, però a una distància curtíssima d'Espanya, no? I d'altra banda, en la caiguda del règim d'en Gaddafi, bona part de les milícies tuaregs i altres, no? Que lluitaven al seu costat, es van retirar cap al Mali, portant-se tot l'arsenal immens que disposava en Gaddafi, no? El qual vol dir que la perillositat per l'Europa a una distància relativament curta d'aquesta concentració de jihadistes pot generar molts problemes locals i també com estan amenaçant, no?, dins de les ciutats europees, no?
Senyor Reventós, crec que vostè ha estat a Mali. Vostè sí. Segurament té més informació que nosaltres.
No, informació no, la informació tenim la mateixa. L'únic que jo tinc una afició, que és anar als deserts, he fet molts viatges a Líbia, al Mali, al Marroc, a Argèlia, Mauritània, vull dir, m'ho conec aranísticament tot això, des d'aquest punt de vista. Aleshores, jo crec que aquests temes sempre són molt complexos i a part dels temes evidents, dels interessos econòmics que sempre hi ha, i del fet religiós, aquí també hi ha un fet que ho permet, que és d'alguna manera, aquests que en diem terroristes, tenen un suport relativament ampli de la població local. I per què? Doncs perquè Occident, i sobretot les potències colonials, han maltractat molt aquesta gent, els han humiliat molt i no els han ajudat a sortir de la misèria. Per tant, allà hi ha un caldo de cultiu que qualsevol línia terrorista tipus Al-Qaeda o així té el seu suport. I això és el que els pot donar que aquesta guerra que s'acaba de començar d'ara s'allargui molt. Perquè aquests terrenys són molt complicats. La gent del país se'ls coneix, hi ha molt poca població. Però si tenen suport local, la guerra feta des d'occidentals i amb les tecnologies occidentals d'avions, encara que envien els drones i tot això, no ho arreglarem. Per tant, la via seria, i tornem a anar a llarg termini, ajudar a desenvolupar aquests països, sobretot ajudar a l'educació i a la millora de la qualitat de vida, de manera que les poblacions no donessin suport als grups terroristes. Ja sé que un cop més això és molt llarg termini, però estem pagant ara una miqueta els pecats de tants anys de supremacia occidental i d'humiliació d'Occident respecte a aquests països.
Sí,
no, jo crec que aquesta és una reflexió que és molt més general de què fem. Deixem que un estat jihadista es col·loqui molt a prop de l'Europa, que apliqui la xària, que acabi lapidant gent, tallant mans, o esperem... Què fem? Ho deixem l'educació? Això és una cosa a llarg plaç. O sigui, ara tenim un problema, Tombuctú. Aquesta gent amenaça en aquesta ciutat que és patrimoni de la humanitat han destruït pràcticament tot el seu legat arquitectònic. Ho han deixat fer a l'Afganistan. Jo l'única cosa que dic és que fem una reflexió. O sigui, han estat maltractats, però és que aquest diríem, estat jihadista no és una cosa que, diríem, sigui conciliable als nostres valors democràtics. Què fem? No intervenim. A mi no m'agraden les guerres, o sigui, no soc bel·licista, però hi ha un moment determinat on s'ha d'intervenir. I això té uns costos i jo crec que estic totalment d'acord amb el que ha dit l'Eduard Arruga sobre que França no ho fa només pel tema. Hi ha, evidentment, una part, diríem, econòmica, però hi ha una part política també important. Què ha passat? i això a la primavera àrabe al nord d'Àfrica. Són els resultats... Què resultats hem trobat? Líbia no és ara... Què ha passat a Tunis? Què ha passat a l'Egipte? O sigui, què passa a Síria en totes aquestes revoltes? O sigui, la reflexió és més complexa que dir no, no intervenim. No, no intervenim, però què passarà en aquest... Una mala jihadista? Home, jo crec que no és recomanable per Europa.
Senyor Ventós.
Bé, evidentment que no és recomanable per Europa. L'altre és com es pot evitar. I jo no tinc clar que... Jo no defenso tampoc la guerra, però tampoc tinc clar què s'hi ha de fer. Vull dir, jo no tinc la resposta. Però quan un país, una cultura, tenen un suport de la població, Europa podrà dir el que vulgui, però no ho podrà evitar. Mira, què passarà a l'Afganistan després de tants anys de la presència americana i així, que ara estan marxant, bueno, americana i d'altres països? Doncs és molt possible, i ara dic una cosa que jo no sé, però és possible que d'aquí 2 o 3 anys tornin a governar els talibans, després de tant esforç occidental i de tanta pèrdua de vides. Per què? Doncs perquè hi ha coses que no van com ens agradaria que anessin, perquè el món, tornem a la seva complexitat, i que jo no crec que aquesta guerra que han començat els francesos, que jo no sé quina és la decisió correcta, no ho sé, però no tinc clar que tingui una solució, i que si s'allarga, això es pot allargar indefinidament. Per tant, què és millor? Res bo. Però una situació és una guerra que no sabem quan acabarà, si és que acaba, que no s'hagin d'acabar retirant després com puguin, o que van ser un estat jihadista que tampoc m'agrada. Són aquestes decisions molt difícils d'emprendre, i jo m'alegro de no ser el senyor Hollande per haver de prendre una decisió d'aquest tipus.
Jo no sé si han tingut l'oportunitat d'anar a veure l'obra de teatre Incendis, al Romea, que parla precisament doncs, és de Wahdi Mouabad, no sé si ho dic bé, però parla justament de les conseqüències d'una guerra, no?, en un país àrab. I també és important reflexionar en això, no? Potser ara posem fre a una guerra, no?, perquè considerem necessari, perquè sigui la reacció que tinguem, però quines conseqüències a llarg plaç per als fills dels pares que moren, per als nets, per totes les famílies, per al pes que queda en el país tindrà?
Precisament això, hem de pensar en els habitants de Mali, hem de pensar en les famílies en que puguin anar vivint i millorant i visquin en pau, especialment. El govern que ha de tenir Mali ha de ser el govern que els maliencs, em sembla que es diu així, el que els maliencs i malienques decideixin. Això és evident. Ara, i aquest govern ha de tenir diàleg amb els governs dels altres països, els veïns i els països europeus, que per això hem intentat, entre cometes, educar-los. Dic entre cometes perquè hi respecto i comparteixo plenament el que ha dit en Francesc Reventós al respecte. Però vull dir, crec que hem de pensar més en els habitants i no tant en els interessos econòmics ni en els interessos polítics amb la influència. Els habitants d'una regió o d'un estat han de tenir el govern que ells volen i després educar-los perquè visquin en pau entre ells i amb els altres països. Crec que a vegades hi pensem poc amb els habitants i amb les persones.
Avui estem en un programa dintre del que és Plusvàlua, que ja és un programa sobre economia amb valors, molt especialment parlant de valors. M'agradaria poder comentar un parell de notícies abans que se'ns acabi el temps, que m'interessaria saber l'opinió de tots vostès. Una és la reacció del Bundesbank de treure tota la seva reserva d'or de França i tenia el 50% a Alemanya. Això és una petita notícia, que surt, no surt en grans pàgines, però surt bastant representada, però que jo crec que denota bastantes coses. No sé què en pensen vostès.
Començo?
Sí, senyor.
Primer he de confessar que per mi és notícia perquè no sabia que part important de les reserves d'or d'Alemanya estiguessin fora de les seves fronteres, no? I llavors no sé si el professor Raventós o altres persones coneixien i poden explicar històricament el perquè, no? El fet de repatriar-les des del punt de vista del coneixement del que és la meitat d'Alemanya és absolutament lògic, És a dir, el que m'estranya és que fins ara no hagi sigut així, no? I potser va en la línia, i a mi em preocupa molt, no?, d'això que es deia també, de que en lloc d'una Alemanya europea s'està fent una Europa Alemanya, no?
Mm-hmm. Senyor Reventós, o senyor Arruga, aquí els economistes de la...
Crec que es demostra una vegada més l'interès nacionalista de les actuacions. Vull dir, la veritat és que un país tingui reserves seves situades en un altre país, en principi, mentre es respecti que és la seva propietat, és evident que això no ha de generar majors problemes.
I més un país dins de la Unió Europea.
Exactament. A vegades em preocupo per què estem creant l'anomenada Unió Europea, quan d'Unió en té poca. Vull dir, és un cert conglomerat, però vull dir, on cadascú, i sobretot en èpoques de crisi, actua pensant en ell mateix.
Som col·legues europeus.
Exactament. Som companys màxim, però no estem units, diguem-ne, no actuem a la una. El Bundesbank aquí demostra que passa olímpicament del Banc Central Europeu i de la potser conveniència de crear una unitat econòmica i sobretot monetària molt més ampla. Evidentment, doncs, repeteixo, aquí es demostra massa l'interès nacionalista i ganes d'absorbir, perquè por de que els París, de que de París es quedin a les reserves d'or d'Alemanya. No? Si respecta plenament la propietat, què més fer? Un ciutadà que tingui una propietat en un altre país, i a Espanya tenim moltes propietats que pertanyen a ciutadans d'altres països, vull dir, els hi respectem, no?
Senyor Reventós.
Sí, jo he de confessar també que no en sabia res i que llegir-ho avui a la premsa, doncs, m'ha sobtat. Aleshores, jo suposo que això és una reminiscència de la Segona Guerra Mundial, que devien fer els dipòsits d'hort repartit entre els guanyadors. I per què ara han tret el de França i, en canvi, han respectat, han deixat dos terços Estats Units i un terç Anglaterra? Doncs, senzillament, interpreto que els mercats financers agraeixen que part de les reserves alemanes estiguin a Nova York i a Londres. Perquè el que deia el senyor Ruga té tot el sentit. Si haguéssim pogut repatriar el Banc Central Europeu, que per cert està a Frankfurt, hagués estat a Europa i hagués estat també a Alemanya. Això semblava que tenia més sentit.
Doncs ho hem de deixar aquí. Cada tema sembla que poguéssim fer tot un programa d'ell. Moltes gràcies per haver estat amb nosaltres avui, senyor Francesc Reventós. Moltes gràcies, senyor Eduard Arruga, senyor Alfredo García García Blanco, senyor Joaquim Recaño i a tot l'equip que ha fet possible el programa d'avui. Com sempre, el suport inestimable del Centre d'Estudis Econòmics i Socials i l'Agència Catalana de Consum. I qui els ha parlat? Carla Gràcia. Ens tornem a trobar, com cada dijous, la setmana vinent, de 8 a 9 del vespre, al Plusvàlua, de Ràdio Estel i Ràdio Principat.